Doncs en aquell programa, que ara quan te'l diguis segur que diràs oh...
Sí, i per raons vàries, entre
Vàries.
elles personals, sí.
Doncs aquell programa esdevingué una missió de culte, deixem-ho dir així,
Sí.
perquè tots els que en aquells moments eren una mica joves, tots els que se sentien moderns, tots els que se sentien amb ganes de saber què estava passant pel món, van connectar amb aquell programa. Aquell programa es deia Musical
Home, i
Express, i
tant.
ara espero la teva exclamació,
Home, Musical
perquè...
Express ens va ensenyar moltes coses a tots els que ens agradava i els que vivíem i els que els apassionava la música, sí senyor.
I suposo que tothom que recordi Musical Express i que amb les paraules que ara hem dit, bum, li hagi vingut el flaix d'aquell programa al cap, i immediatament l'haurà identificat, no pot ser d'una altra manera, amb una veu i amb una cara. La veu i la cara està present, està aquí amb nosaltres, no podia ser d'una altra manera. Amb qui podíem parlar de Musical Express que no fos amb l'Àngel Casas, que ens acompanya?
Hola.
Què tal?
Hola.
Amb l'Àngel Casas, que d'altra banda ens podria acompanyar per molts altres motius, perquè l'Àngel
He fet de tot, eh?
Sí,
Porto molts anys
està
fent coses
present en la història
i he fet de tot.
d'aquest
Sí, però
país,
per molts,
moltes
per
coses.
molts.
Sí,
Per
per
molts.
molts Musical Express. Jo penso que és de les coses, a part de l'apel·latiu de Casas Show, que m'ho diu la gent d'una manera... Com,
encara ara,
com
suposo,
no?
Sí,
encara ara.
Pues l'Àngel Casas
sí,
Show.
Sí, sí, eh? Però la gent em parla molt de Musical Express, però molt, però molt. O sigui, el recorda moltíssim. Home, jo crec que en un moment confós de la música i un moment en què Hit Parade dominava tant com ara o més, doncs fer aquella aposta en un moment determinat era bastant arriscada. De totes maneres, també val a dir que no vam ser els únics. Vull dir que un any abans jo formava part d'un equip que a Madrid fèiem popgrama, amb el Carlos Tena, el Diego Manrique, el Paco de la Fuente, el 3-7 vam començar...
Sí, senyor, el que ara fa bàsquet, no?
Sí, que ara fa bàsquet. Sí. El Moncho el Puente,
Hombre.
I una noia de Madrid que l'he perdut la pista, que es deia Montse Domènech, però era de Madrid, es deia Montse Domènech. I que després l'equip va quedar ràpidament reduït només a 4, el Carlos Tena, el Diego Manrique, el Paco de la Fuente i jo. Perquè, bueno, cadascú va anar pel seu cantó, no? I duíem un any fent això i, bueno, que jo crec que aquesta gent també van fer una feina bastant voluptuosa des del punt de vista musical.
El precedent del que va
sí.
ser Musical Express.
I el Musical Express va néixer a Catalunya, és a dir, estem parlant d'un any 78 en què el que hom anomenava el carrilet, que era la desconnexió, no?, el Circuito Català de Televisió Espanyola, doncs va inaugurar diversos programes. Jo recordo, així, de prop, un amb la Teresa Gimpera, que no recordo el nom, un altre amb el Puyal, que es deia Vostè Pregunta,
i tant,
eh?
Home.
I el Musical Express, i no sé si alguna cosa més, però aquests van ser els que més van durar, no? I vam començar fent això, i després, al cap de 2 anys, quan es va acabar el programa, vam substituir el programa a la 2, i aleshores ja...
Es va acabar malament el programa, a més a més.
Va acabar
raro. Va haver problemes.
Sí,
eh?
va, però, bueno, és que era un problema. És que érem una gent molt problemàtica
sí,
nosaltres.
Sí, Carlos Tena...
Home, quan la Carlos Tena s'explica anècdotes del programa, jo crec que és per llogar-hi cadires, eh?
Sí.
Perquè érem molt forts, anava molt forts, i ens ho passava molt bé.
Que el grupet no estava malament. Era una mica gamberro, si se'm
permet
l'expressió.
Home, era agosarat l'Enrique de les Cases, que és el que va acceptar la idea, i el Xavier Cavaller, que és el que la va proposar, jo no sé on es ficaven, perquè pensa que, a més, aquí estem aquest grupet, però estem parlant del Moncho el Puente, que deixa l'anar en aquella
Moncho
època,
tenia...
i el 3-7, que era una cosa
sí,
que...
Sí.
Escolta, el 3-7 ens tirava en cara que perquè fèiem sortir la Joan Baez en aquell programa, que era una tia que estava venuda a l'or, vaja, al capital, que, per tant, o sigui, hi havia unes discussions a la taula de redacció molt fortes.
El Moncho el Puente, que en aquells moments era un dels que portava aquell grup mític madrileny, que era Les Mares del Cordero,
Mares del
exemple,
Cordero
no?
Que després es va transformar en Moncho el Puente i los de Rio Guay.
Efectivament.
Los de Rio Guay.
D'altra banda, Ferran, pensa que avui tenim un cert compromís, és a dir, l'Àngel Casas, com saps perfectament, és un dels, diguéssim, de les persones amb més memòria d'aquest país.
I
aquí,
tant,
que
i
presumim
tant.
De fer un programa de memòria, doncs tenim aquí una persona que, evidentment, perquè hi ha participat i perquè hi ha jugat i perquè ha sigut protagonista directe de moltes de les coses, té una gran memòria.
Per sort, ens basem en els nostres convidats, que són els que tenen la memòria.
Efectivament.
Home, sí, una mica sí. Mal m'està el dir-ho, però sí que tinc una mica de memòria.
Ara, probablement, com tens tanta memòria, te'n recordaràs bé com va anar el procés per al qual vas
sí.
arribar al teu programa. Qui va ser la persona que et va fer la confiança? Te'l vas inventar tu?
No, t'explico. Jo estava... A mi m'havien fotut fora, el Tino i a mi, el Constantino Romero i a mi, ens havien fotut fora de Ràdio Barcelona. Ens havien fet una mica el pacte de la fama. Allò van canviar els directius i ens van anar apartant i al final van dir, doncs, ens n'anem. El Jorge Arandes, el Jordi Arandes, vaja, dic Jorge Arandes perquè l'època...
En aquell moment era, era Jorge efectivament. Arandes.
Però això sol passar molt,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Doncs ens va oferir, ens va obrir les portes de Ràdio Nacional i Ràdio Peninsular i el Tino i jo vam aterrar, això t'estic parlant de l'any 75. I jo allà fèiem uns programes del Tino i jo que es deien Rock en Vivo i Rock alrededor de las 7 i des de Celeste fèiem programes amb músics en directe perquè jo sempre ho hem portat a la sang. I jo vaig començar a Madrid que no tenia res a veure amb que jo estigués col·laborant amb Ràdio Nacional, perquè em van cridar a Madrid per una altra via, a fer el programa. I jo recordo que devia ser el maig o juny de l'any 78, jo tornava de Mallorca, perquè havia anat, no sé, a cobrir alguna informació musical, i em vaig trobar l'avió Jorge Arandes, el Jordi Arandes, vaja. I ens vam assentar junts i vam estar parlant i bueno, jo li vaig dir que estava molt content d'estar a la casa, era el director, i la veritat és que m'havien tractat molt bé i que estava molt content, dic, però hi ha una cosa que em fa molta recança, dic, és que, hòstia, heu muntat aquí al Ràdio 4 i no, jo, no, jo que he estat fent ràdio des del principi de la meva carrera en català i fet programes de música en català, no hi soc, dic, ja m'estaré com treballo, dic, però em sembla estrany. Que no estàs a Ràdio 4? Dic, no, no, no. Ja duien des de l'any 76, a Ràdio 4. Dic, i a més, fixa't que m'ha d'anar a fer televisió a Madrid. Cada setmana has d'agafar el paquetet i anar-me'n a Madrid. És que això no pot ser. No pot ser, no pot ser. Llavors em mira i em diu, a partir d'octubre faràs un programa a Ràdio 4 i faràs un programa en el circuit de televisió espanyola a Catalunya.
Això era manar, realment.
Sí, no, no, però sí. No, manar i complir. No. Me n'haig complir, perquè aquestes coses, tu saps que en un avió es poden dir moltes tonteries.
Amb l'avió neixen moltes històries.
Sí, és veritat, eh? Però vull dir, jo no m'ho vaig creure. No m'ho vaig creure. Al cap d'un mes em va cridar Juanjo González, que aleshores era el cap de programes de... Ara en diríem Sant Cugat, aleshores era Miramar.
Clar, Miramar,
Miramar,
sí.
I em diu, oye, he pensado que podrías hacer un programa para el circuito catalán. Dic, hòstia, pues me encanta que me hagas esta propuesta, perquè... I tal. I aleshores em dic, haz un projecte. I jo vaig fer un projecte que era el Casa Show.
Sí, el que després va ser el Casa Show.
Jo vaig fer un projecte que es deia... Que era, aviam, es deia una altra manera, però que era un projecte de talk show. Jo sempre feia molta il·lusió ja anar evolucionant de la música cap a programes d'entrevistes, perquè jo m'havia cascat moltes entrevistes en premsa, havia escrit molt en entrevistes. I aleshores el presento i el Monsó que busca aleshores, perquè l'Arandes era, diguéssim, el director de la delegació, però el director de cada mitjà era el Monsó que busca a la televisió i a la ràdio, no recordo qui hi havia en aquell moment. Va. I em crida Monsó que busca, escolta, jo tinc de quan jo era director de la ràdio, perquè Monsó havia estat director, un projecte teu que es deia Musical Express per ràdio, que l'he tret del calaix i, escolta, per què no ho fas això però amb televisió? I així es va néixer el Musical Express. Aleshores,
sí, vas passar una idea feta, pensada per la ràdio.
Per la ràdio, pensada... per televisió. La idea de la ràdio era fer reportatges sobre músics, amunt i avall, etcètera, etcètera. Molt menys ambiciosa, perquè la tele doncs, té més mitjans. No? I va dir, perquè no, en comptes d'un talk show, sí, però és que un talk show, no sé, ara... Bueno, no es deia talk show, en aquells moments un magazine, suposo que es devia dir. Per què no ho transformes en un programa de televisió? I sí, sí, em va donar ell mateix el que jo ja li havia donat en el seu moment, perquè aleshores no hi havia ordinador i no ho tenies amb aquest temat a la memòria, sinó que copiaves en paper carbó, no? I em va donar i dic, ah, doncs sí. I efectivament, vam començar l'octubre amb La Clau i el Duro, que era un programa que vaig fer a Ràdio 4 durant una colla d'anys.
És veritat.
I després a Televisió Espanyola, primer, ja et dic, al circuit, i després per tot Espanya, doncs el Musical Express.
I tot això a partir d'una conversa,
conversa
en un viatge d'avió
amb jo haig de dir,
el Jordi
jo,
Jorge Arandes. Això del Jorge Arandes és com les pel·lícules, que segons quines coses traduir-les és una mica estrany,
sí,
perquè
sí, no.
Tota la vida ha sigut
ara
així.
Ara
no?
Quan el veig li dic sí, Jordi, sí. Però vull dir-te, sí, sí. Jo haig de dir, perquè el Jordi va tenir molts problemes i va viure moltes històries complicades en la seva última etapa a la direcció de l'ENS. Però jo haig de dir que he estat el directiu de ràdio i televisió probablement el més seriós el més seriós de tots els que m'he trobat. Probablement perquè tenia molt poder, també. Cada vegades una persona no pren decisions perquè no només depèn d'ell, sinó de tres més, no? Però és de la persona que deia tal cosa... Escolta, jo quan vam tenir problemes el Tino i jo a Ràdio Barcelona i ens va cridar i va dir, doncs, escolta, a partir de l'1 de setembre vosaltres veniu aquí amb això, amb aquestes condicions, a la primera reunió. En canvi, ara, decidir, negociar i tot això són coses que s'eternitzen, que s'allarguen, que s'ha de consultar. Ja no puc fer-ho, que et trucaré, demà t'ho miro.
Ara això de la paraula d'algú que trobes en un avió i et proposa ja no és tan exactament fàcil ni així.
No, directe, però per això et dic que és, jo sempre, aviam, jo sóc un home que reconeix bastant les coses, o intento, i si no és per oblit, la reconec, I haig de dir que personatges com l'Arandes me n'he trobat pocs de seriosos, eh? Mm-hmm. Després m'he trobat gent de molta qualitat humana i molt simpàtics i encantadors i que dinaven i sabien escollir els vins fantàsticament, però que a l'hora de, diguéssim, allò de concretar coses, doncs l'Arandes és una de les persones que
està
més...
Bé, està bé també aquest detall del Juanjo González, no? He pensado, sí. Devia d'haver fet ben feta la seva feina.
Exacte, però ho dic així perquè és veritat, o sigui, i li tinc molt de carinyo a Juanjo González i no és cap crítica, però està molt bé, perquè a més jo crec que quan l'Arandes li devia dir, li hauria de dir, oye, ho has pensat tu, vull dir-te, perquè toca tu, és la teva atribució.
Ho devia fer de tal manera que l'altre es pensés que realment
sí,
ho estava
exacte,
inventant ell.
És la teva atribució, perquè si és el cap de programes d'aquest mitjà, no t'han d'imposar una cosa, sinó que l'has de pensar tu.